El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Dediquem els pròxims minuts al cafè de la ràdio a fixar-nos en els canvis que es volen introduir a la llei antitabac. Entre les mesures que hi ha previstes hi figura prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, a l'interior dels vehicles o en espais públics, com ara les platges. La norma també vol posar damunt la taula que el vapeig o les cigarretes escalfades tenen un caràcter nociu similar al tabac. En parlem de tot plegat amb Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia.
Parlàvem d'aquesta llei antitabac que s'està debatent, ara hi entrarem en detall en la norma, però primer m'agradaria posar una mica el punt de partida, no?, sobre quins són els efectes que sabem a hores d'ara que té el tabac sobre la salut. No? Quins són els efectes principals que amb tot aquest coneixement i amb tot aquest background que tenim ara mateix sabem doncs, que generen realment el fet de fumar, no?
Sí, bueno, principalment són problemes a nivell cardiovascular, això està fa molts anys que se sap, no? O sigui, un de cada tres persones que pateixen un problema cardiovascular són fumadors i a més, el pateixen abans, això directament. I després, òbviament, està molt relacionat amb qüestions oncològiques, amb el càncer, diferents càncers. Sempre pensem únicament en el càncer de pulmó, però hi ha molts altres que estan molt relacionats perquè hi ha més de 60 substàncies cancerígenes amb el tabac. Sí. Jo diria directament.
Uh-huh. Clar, aquesta mateixa setmana parlàvem, per exemple, del càncer de bufeta, no? Que ens deien que, per exemple, sí, hi té una incidència molt, molt important. No? Per tant, al final són patologies molt clares les que es poden assenyalar que genera el tabac?
Molt clares. I una mortalitat que ja sabem fa molts anys que està al voltant de les 56.000, 60.000 persones a Espanya, unes 10.000 persones a Catalunya. Això fa molts anys que està reconegut i se sap directament.
Uh-huh. Aquests efectes creixen amb el pas dels anys? És a dir, és més greu haver fumat 15 anys que haver-ne fumat només un?
En principi sí, però dic en principi, però aquí és on està, diguem-ne, l'únic missatge que es pot donar, que és que una ha de deixar de fumar, perquè hi ha persones que tenen un consum que podríem dir relativament baix i acaben desenvolupant un càncer. Per tant, l'única forma d'apropar-se al tabac amb salut és no apropar-se, és a dir, és no començar a fumar per descomptat. Si no podem dir fins aquí doncs ja està bé o has de deixar a partir dels 30 anys, això no ho tenim clar perquè hi ha molts factors que estan influint.
Uh-huh. Què passa amb el concepte dels fumadors passius? Recordo que és un concepte que quan es va posar en marxa l'actual llei antitabac s'hi va donar moltes voltes, no?, a l'entorn dels efectes que tenia el tabac en aquelles persones que no fumaven però que, per exemple, convivien amb persones que fumessin. No? Què en sabem d'això?
Ui, igual que abans, o sigui, el problema de fa uns anys és que no teníem massa coneixement científic i massa dades. Ara ho tenim claríssim, és a dir, ara sabem que hi ha persones que estan morint per estar exposades al fum passiu del tabac, cosa que abans pensàvem, bueno, sempre s'ha fet servir la paraula, però em molesta, no m'irrita, el fum no, el fum passiu del tabac mata. I llavors, per això s'ha de protegir al fumador passiu, però a tots els entorns que són públics, que són compartits. Ara no hi ha dubte d'això, és a dir, al revés, cada vegada s'ha anat veient més relació d'algunes malalties o alguns problemes irritants, no?, de persones amb asma i demés, per la simple, entre cometes, exposició al fum passiu. Però és que ara estem parlant del fum de tercera mà, és a dir, el fum que queda impregnat a les parets, el fum que queda impregnat a les cortines, que també estem veient que té un impacte.
Sí? És a dir, encara que tu no convisquis amb aquesta persona si passes estones en una casa on s'hi ha fumat, penso en algú que lloga un pis de lloguer, per exemple, i hi ha hagut un propietari anterior que era fumador, això també ens genera afectació?
Això comença a haver-hi afectació, a haver-hi una certa... Òbviament no és la mateixa, ni molt menys que quan ets un fumador passiu directe, diguem-ne, perquè aquí estem parlant de fum de tercera mà, però sí que s'estan fent anàlisis i s'està trobant nicotina, per exemple, amb persones que no són fumadores i que a casa no fumen, per exemple. No? Com ha arribat això? Pues, bueno, el veí de sota fuma, doncs entra el fum de fora, aquest tipus de situacions. Per això és tan important doncs, controlar on diguem-ne, entorns que són compartits, que no hi hagi el consum encara, que diguis, bueno, fumo ara, no?, perquè ara no hi ha ningú, doncs, bueno, si aquest espai és compartit, doncs al final sempre hi haurà algú que acabarà absorbint aquestes substàncies.
Clar, i ara pensava en aquest algú que m'explicava, no? Hi ha algunes edats en què se sigui més sensible? És a dir, els nadons, per exemple, els nens són més sensibles a inhalar o quan inhalen a aquest fum del tabac?
És que el problema dels nadons o els nens petits és que pesen menys. Per tant, qualsevol concentració de substància està fent un impacte més fort precisament per diverses raons. Una, perquè tenen un pes menor, per tant, hi ha una concentració major, i després perquè estan en ple procés de creixement, tant des del punt de vista cortical del cervell, no, dels receptors de nicotina, com des del punt de vista pulmonar, és a dir, que són molt sensibles a aquests irritants, a aquestes substàncies que té el tabac.
Per tant, un aspecte també molt important a tenir en compte. Repassava una mica el que s'està abordant al voltant d'aquesta legislació, no? Per exemple, es parlava d'aquests vapejadors o d'un concepte que jo no havia sentit mai, que són els cigarrets escalfables, no?
Sí.
Què se sap d'aquests vapejadors i d'aquests cigarrets escalfables? Primer, què són els cigarrets escalfables, que els desconeixem?
El que seria la cigarreta escalfable fa molts anys, perquè ara s'està venent com si fos una cosa nova. Als anys 90 ja van començar a sortir. El que és un producte en el qual es fica una cigarreta, per tant, és tabac, és un tabac especial, que provoca un escalfament del tabac i no una combustió. En teoria, mm-hmm. Perquè això és el que diu la indústria, però l'evidència no és aquesta, clar, al no haver-hi combustió, per tant, hi ha una concentració de substàncies nocives menor, és com la història de sempre, intentant buscar el tabac sa, i això no existeix. És veritat que no tenim dades a llarg termini, però continua sent tabac, continua haver-hi una concentració elevadíssima de substàncies cancerígenes. El que passa és que, clar, el tabac té més substàncies. Aquest producte és un producte que, òbviament, va dirigit a persones que ja són grans. I per què ho dic així? Grans vull dir 30, 40... Perquè és car. És a dir, no va dirigit a joves. Els joves no s'ho podrien permetre, perquè són cigarretes que són especials, per tant, són més cares. L'aparell ja costa entre 70 i 80 euros. Va dirigit molt a la idea de que un fumador que ja estigui en una edat que digui, pues, vull deixar-ho, pues, vendre-li la idea de, i si en comptes de deixar-ho fumes més sa? I llavors tens el consumidor enganxat uns anys més.
I per tant, ja veiem que això no és sa, no? Deia vostè ara.
No, en absolut, en absolut. No és sa. És una estratègia de la indústria per, igual que quan va, com al principi de les cigarretes va treure el light i va dir, pues, els lights són, no, que ara no es pot dir light, però va començar a dir els lights, són més sants. Vale, primer va posar el filtre, com dient, ho pots fumar més sa amb el filtre. Ara els lights, ara els baixos en quitrà. O sigui, sempre ha anat treballant sense additius per enganyar el consumidor, en el fons, perquè, clar, si tu tens una substància amb una concentració, me la invento, de 300 per sobre del que seria raonable, i si amb aquest tipus de noves formes de fumar la tens a 100 per sobre, continua sent molt perillós. Però et diuen, no, és que hem baixat més del 60% de substàncies. Dius, sí, però continua estant molt per sobre del que seria saludable.
I amb els vapejadors passa el mateix? És a dir, això que s'havia venut també com una alternativa sana, etc., i que podia no contenir tabac, etc., què en sabem?
Exactament igual. Perquè si no, no seria que totes les indústries han anat cap a la indústria de vapejar. Quina és la diferència entre el tabac escalfat i el vapejador? Doncs els vapejadors són continguts líquids per crear vapor que tenen nicotina, per tant, no tenen tabac en aquest sentit. Però sí que s'ha trobat diverses coses. Una d'elles, doncs, que no ajuden a deixar de fumar, per molt que es digui. Sí, hi ha molts estudis en els quals es veu que passar-te del tabac a vapejar no fa que al final abandonis el tabac, sinó al contrari, el que fa és que tinguis un consum dual i, a més, com la legislació no està del tot en segons quins ambients regulada, doncs pots estar consumint nicotina tot el dia, perquè on no puguis fumar podràs vapejar. Això és claríssim. Després, s'ha vist que el fet d'estar constantment introduint el que seria el vapor als pulmons, doncs acabes tenint diferents problemes, no? Problemes de pneumonies grasses i d'altres tipus de problemàtiques, i continuen havent-hi substàncies cancerígenes. I per últim, jo crec que és el més important, és que s'està veient que és la porta d'entrada del tabac pels joves, és a dir, perquè és molt barat, a diferència de l'altre, que pot costar molt car, un producte, o sigui, un aparell per vapejar pot costar uns 30 euros, però és que els cartutxos poden costar 5 euros i tenir per vapejar durant setmanes, segons l'ús que facis. I s'ha vist que és la porta d'entrada, torno a dir, a fumar.
I amb tot això, aquesta normativa, en parlàvem fa una estona amb el president del Gremi de Restauració de Sabadell i la Comarca, no? Una de les qüestions que s'ha sortit més als mitjans és aquesta possibilitat de prohibir fumar a les terrasses. De fet, durant la pandèmia se'n va mig parlar i es va com mig imposar, però sense imposar-se del tot, amb allò de si no hi ha la distància suficient entre taules, no? Per què és important que es deixi de fumar a les terrasses?
Per dos raons principals. Una és un lloc públic compartit, i els fumadors representen el 30-35% de la població. Ho dic perquè de vegades ens oblidem. O sigui, semblen, hostaleria sempre és un entorn en el qual sembla que només tingui el client fumador, i el client fumador és minoria comparat amb el client no fumador, que som el 70% de la població. Per tant, s'ha de regular en relació a la salut. Això està claríssim. I llavors, si a més el que tenim molt clar és que hi ha un risc i en el consum passiu de les cigarretes, doncs aprofitant ara que hem tingut això que comentàvem, no? que la gent ha acceptat molt bé el fet de no fumar les terrasses, doncs és una qüestió de mantenir-ho i d'ampliar-ho, com s'ha fet amb altres països fa anys, que sempre arriben tard. Ho dic perquè sembla que siguin mesures molt, molt novedoses així, i en països que ho estan fent, i l'hostaleria no s'ha ressentit mai de la vida. Califòrnia fa molts anys, que està, però parlo de 30 anys, i l'hostaleria no s'ha ressentit mai de mesures d'aquest tipus.
Una altra de les coses que es posa damunt la taula en aquesta legislació és prohibir fumar el cotxe.
Sí. Clar, això de vegades fa una mica de... No, és cridaner, perquè és un lloc privat i demés, però va dirigit a la protecció dels nens, dels menors, i també de les dones embarassades. En altres països del nostre entorn, a Europa, ja fa també temps que s'està fent, i moltes vegades el que es busca és crear una certa norma de dir, si fa anys, quan jo vaig començar a treballar ajudant la gent a deixar de fumar, li preguntaves a alguna persona, vostè té zona de fumadors a casa? Et miraven com, no, això és impensable. Ara tothom o no fuma a casa o té una zona de fumadors. O sigui, això ha canviat molt. És també una forma de crear una norma de dir, bueno, espais tancats, s'hauria d'evitar totalment el fet de fumar, i torno a dir, encara que no estiguin els nens dintre o les dones embarassades, perquè després està impregnat el cotxe. I això també acaba sent un focus d'inhalació de substàncies nocives. Serà difícil de gestionar? Home, sí. Entenc que pot ser difícil, no? Però, no estic fumant, etc. Però és que, a part de tot això, és un problema de seguretat vial. Però, bueno, sí, no es pot manipular el mòbil, però es pot fumar mentre es condueix. Bueno, és curiós.
Clar, no, i no sé si el fet de fumar en un lloc tancat encara fa que inhalem més fum, perquè sí, el que entrem clar, cap a dins més el que surt que torna a entrar, no?
Sí, clar, es va constantment fent doncs una inhalació constant, és a dir, no hi ha una regeneració de l'aire, això està claríssim. I per tant, és un espai realment complicat de gestionar, no? Moltes vegades hi ha gent que diu, no, jo només fumo quan porto els nens al col·le. I ostres, en el cotxe només quan porto els nens al col·le. No, això m'ha passat alguna vegada amb una pacient. Llavors, clar, és curiós, no? Perquè llavors hi ha una inconsciència de que això també és un espai en el qual s'hauria de regular, encara que siguin 10 minuts. I això també, moltes vegades, les normes no únicament van dirigides a evitar certa exposició, sinó també a crear norma, a crear cert coneixement i norma.
Clar, certa consciència social, no? Que és una altra qüestió. Exacte. Per la que li volia preguntar, no? Perquè llegia tot preparant l'entrevista, no? Que hi ha alguns països, com Dinamarca o Nova Zelanda, que estan anant un pas molt més enllà i estan plantejant-se prohibir permetre comprar tabac a determinades generacions per generar generacions, diuen, lliures de tabac. Clar, no sé si és tan fàcil com això, però si més no és, diguéssim, anar a l'arrel del problema, no? Que és els nous fumadors.
Clar, no sé si és fàcil, però cada vegada que s'ha implementat una norma sempre ha sorprès que la societat estava més preparada de que moltes vegades els polítics o els que havien de generar la norma pensaven què passaria. Serà un desastre la regulació de no poder fumar a les empreses? No hi ha hagut cap conflicte. Per tant, moltes vegades és una qüestió per la qual, que és una qüestió de salut, i més ara que tenim tota l'experiència que hem patit, per desgràcia, amb la pandèmia, que la gent és molt sensible. I de vegades, ja, no sé, això és una opinió meva, personal, cert paternalisme, de vigilem que no sigui que anem massa ràpid. I jo crec que és el contrari. O sigui, que la societat va per endavant amb moltes coses, i quan es regula, doncs, no fumar a la platja, doncs quan es reguli, la gent ho trobarà el més normal i dirà moltes vegades com no s'havia regulat abans.
Sí, de fet, això passa, no? A recordar espais, per exemple, als hospitals es fumava, no? Sense anar més lluny.
Hospitals, el metro, el cinema, i ara em sembla com una bogeria, no? I la gent estava molt més preparada per la norma del que moltes vegades es deia, no? Es van fer campanyes, es van fer campanyes de tractament, es van fer moltes coses que després va estar molt bé perquè va ser un buf, perquè en el fons no ho necessitem. Sí, els treballadors fumadors es van adaptar fàcilment al fet de no poder fumar sense cap mena de problema.
En aquest sentit, ara li plantejava jo aquesta política de Dinamarca o de Nova Zelanda. Parlava vostè de les platges i, de fet, també li volia preguntar. No, Barcelona ha anunciat ja que aquest estiu prohibirà fumar a les seves platges i, de fet, una de les qüestions que posava damunt la taula la persona que ho presentava davant dels mitjans de comunicació és que, al final, això acabaria passant a tot arreu perquè estava en aquesta llei antitabac, no? Entenc que el camí també anar reduint espais públics on es pugui fumar, no?
Sí, exacte. Sí. A més, és una qüestió també ecològica, és a dir, cada any veiem a premsa campanyes de neteja de les platges i els quilos i quilos de borilles que no són biodegradables. No és únicament una qüestió de salut o d'exposició en un entorn obert al fum del tabac que pot molestar, a part de malaltir, però pot molestar, però és que després acaba embrutant tot el medi ambient d'una forma terrible. I això també s'ha de tenir molt en compte. En quant a l'edat d'inici, aquesta intenció de generacions, a Dinamarca, per exemple, doncs em sembla molt interessant, perquè el que ells volen anar fent és anar pujant l'edat de legal per comprar el tabac. Clar, això requereix que es controli realment que les persones que tinguin l'edat marcada per comprar, doncs puguin comprar-lo, però els que no ho comprin. El problema que tenim al nostre entorn, aquí a Espanya en general, i en comunitats millors o pitjors, és que l'edat d'inici la tenim als 12, 13, 14 anys, segons quina comunitat, i l'edat legal són els 18. Per tant, si no es controla el punt de venda, difícilment aconseguirem generacions sense que no siguin fumadores.
12 anys, ha dit?
Sí, hi ha alguna comunitat que estem amb els 12 anys, sí.
I a Catalunya?
Catalunya, crec recordar, no tinc la davant, però estem als 14, 15, depèn del grup, depèn de gènere i de més, però estem així, sobre els 15, una cosa així, crec recordar.
Clar, de fet entenc que aquest és un dels punts principals, no? Aconseguir una consciència social i de cadascuna de les criatures, no? I també dels joves, que el tabac no és bo, però no sé si pel que s'ha demostrat a través de les campanyes i a través dels anys i anys, potser no és la millor manera, no? Perquè al final parlar-los de salut als joves ho veuen com una cosa molt llunyana, no? Moltes vegades.
Sí, això la percepció de risc d'un noi o una noia de 14 anys en relació al tabac és mínima, i la percepció d'addicció també és mínima. Per què? Perquè el tabac és de les poques drogues que no altera la percepció. El que fa és t'excita, et posa nerviós, tot i que tothom diu a mi el tabac em relaxa. No, el que el tabac et treu és la síndrome d'abstinència perquè estàs acostumat a unes quantitats de nicotina. I llavors, clar, com et vas enganxant a poc, hi ha molt poca consciència de que t'estàs enganxant, hi ha molt poca consciència de que t'està fent mal, també perquè comences a consumir petites quantitats. Quan t'adones, quan ja veus, ui, m'estic cansant, més del que hauria, ja no parlem de que si agafes o tens una malaltia, doncs ja portes anys amb una addicció instaurada, però claríssimament. I llavors és quan veus que deixar de fumar no és tan fàcil, allò que t'havien venut, que és la llibertat i és una decisió personal. Clar, quan tens una substància tan addictiva com l'heroïna i la cocaïna, l'únic que per sort no altera la percepció, ni altera la conducció, ni la conducta, doncs és quan t'adones del que el problema en el qual t'has ficat.
Clar, llavors com abordar-ho? Perquè si en els joves, parlant-los de salut, no ho aconseguim, no? Parlant-nos de prohibició tampoc ho aconseguim, perquè ja sabem el que passa, no? Com s'ha d'abordar? Perquè entenc que aquest ha de ser un dels grans punts de reflexió, no? Perquè al final, si talles a les persones que comencen a fumar, cada vegada aquell percentatge que em deia fa una estona, que era del 30% de la població, sí, cada vegada serà menor, no?
Sí, bueno, el consum a nivell de la població, sobretot, s'ha reduït en base a aconseguir que els que fumaven deixessin de fumar més. Ha tingut més impacte això que el fet d'evitar a l'inici de consum. Però sabem com evitar l'inici de consum, i és tan fàcil com pujar preus, per exemple. El tabac és molt barat en el nostre entorn. O sigui, recordem la crisi aquella econòmica que van tenir, doncs, el 2008, molta gent de Portugal anava a Galícia a comprar tabac i molta gent de França, Anglaterra, venia a Catalunya, no?, agafava l'avió, només per comprar tabac, perquè és baratíssim. Llavors, encara que al fumador sempre li sembla, oh, és que és molt car, ja, és molt car perquè l'estàs consumint cada dia, però comparat amb altres països és molt barat. Per tant, puja el preu, és un impacte immediat amb el que seria l'inici de consum. Controlar realment que els joves no puguin accedir al tabac fins als 18 anys. Per què 18 anys? I per què altres països posen 21? Perquè saben que si una persona no ha començat a fumar abans del 18 o dels 21, molt millor, és molt poc probable que comenci a fumar. Per què? Perquè ja està informada, ja té capacitat de decidir, ja veu realment el que és el tabac i llavors no comença. Però clar, això requereix, torno a dir, que hi hagi un control estricte del punt de venda.
Per tant, important també, no?, que el tabac deixi de ser allò per fer-me el gran, no?, que alguna vegada doncs, hem explicat, no?, al final aquesta sensació d'això de la llibertat que deia vostè, no?, de sí, la sensació sí. de poder, no?, per dir d'alguna manera, per part dels joves, amb el fet de vinculat al fet de fumar, no?
Sí, això per descomptat. Donar tota la informació, ja la tenen. El que de vegades és més complicat és doncs, aquestes campanyes de prevenció que tenen un impacte molt bo en la gent, o sigui, amb els nois més joves i noies, no?, que tenen 8, 9, 10, 11, 12 anys. El problema és quan ja tenen una edat en la qual poden accedir a més o menys a comprar i comencen a crear la seva pròpia idea i consciència del que és el tabac erròniament. Llavors estem trobant que moltes vegades a internet, Instagram i demés, doncs molts dels que diguem necessiten els models per als joves promocionant la cigarreta electrònica. Llavors, com a dir, aquesta també seria una... I és una de les coses que la llei està intentant o contemplarà, no? El que és la promoció indirecta, perquè la publicitat està prohibida, però la promoció indirecta de consum de nicotina... També és un punt important, perquè si no al final es normalitza la idea de, bueno, total, per dos cigarretes, total, per dos vapejats que faig al dia, doncs ja està, no? I t'enganxes.
Clar, i en aquest sentit, no sé si el fet de deixar de veure el tabac com a element present als espais públics també ajudaria, no?, a deixar que tingui aquesta consciència de que això existeix, no?, de que es fuma als espais públics.
Totalment, perquè s'ha de desnormalitzar el que és el consum de tabac. Fumar no és un dret, és a dir, al contrari, és l'únic producte que fet servir, com diu el fabricant, mata. És a dir, no és que diguis, bueno, doncs anem a buscar un tabac més sa, o anem a buscar una forma de consumir que cadascú decideixi. No, és que el tabac el que busca són joves, perquè, torno a dir, si tu tens un consumidor que si ja té 18-21 anys és poc probable que el tinguis, què busques? Doncs menors. Si has de buscar el màxim de menors, com has de donar el missatge? El missatge que has de donar, perquè tu saps que tenen poc baixa percepció de risc, és no passa res, en el moment que vulgueu ho deixeu. Clar, tot això crea un caldo de cultiu que, si és molt visible i és minusvalora de l'impacte del tabac, doncs al final és més fàcil que agafis la cigarreta, però si no el veus, és difícil accedir. O, per exemple, l'empaquetat neutre, no?, que és una altra de les mesures que funciona molt bé. Si totes les caixes són iguals, al final és igual que fumis un que sigui car que un que sigui barat, que abans, quan volies demostrar que eres gran i tenies diners, doncs buscaves marques americanes. Això amb el plain package, amb l'empaquetat genèric, es trenca. Ja és l'únic reducte on no podran fer publicitat amb els colors, no? Tothom sap que si el paquet de tabac és vermell ja sabem de quina marca estem parlant. Si això ho trenques, ja tens una cosa guanyada entre els joves. Això està claríssim. Clar, hi ha diferents mesures que acabaran per desnormalitzar. O sigui, jo recordo fa anys que dones embarassades pel carrer fumant era relativament habitual. Ara continua havent-hi un consum molt elevat, però com a mínim s'amaguen. És bo o és dolent? Com a mínim hi ha la consciència de que això no és bo. Abans no hi havia. Doncs hem de desnormalitzar-ho. Totalment.
Doncs ens quedem amb aquestes dades, aquestes xifres i aquesta anàlisi a l'entorn d'aquesta llei que, com dèiem, s'està debatent. Senyor Baena, quan estigui ja damunt la taula clarament sí. explicada la norma, en tornem a parlar perquè ha estat molt interessant aquesta conversa per abordar també el perquè de tota aquesta normativa. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres.
Que bon vagi dia. Molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies.